L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en aquest temps d'informació que és l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. Temps d'actualitat que diàriament encetem avançant el contingut a ritme de titulars. Temps d'informació que avui, dijous 10 de desembre, encetarem parlant de l'arranjament dels carrers del Mas de Barberans, un arranjament que està pendent de la formació tant del govern autonòmic com de l'estatal. L'alcalde del municipi, Josep Lleixà, diu que aquestes obres importants no es poden executar sense subvencions i amb la situació actual política tant a Catalunya com pendents de les eleccions generals cal ser prudents a l'hora de la planificació. Demà divendres 11 de desembre a les 3 de la tarda l'Ajuntament d'Amposta convoca un tall de carretera a la Nacional 340, concretament al punt quilomètric 1079,6 a l'alçada de l'accés a la ciutat davant del polígon de l'Oriola. La reclamació, l'alliberament dels peatges, la protesta no només l'organitza Amposta, sinó pràcticament tots els municipis de les Terres de l'Ebre per on passa la Nacional 340, començant a Alcanar i acabant a l'Ametlla. Un cop enllestida la rotonda del Perelló, ahir començaven les obres d'una altra de les 11 previstes a la 340 al seu pas pel nostre territori, la que ahir començaven concretament a l'altura de l'Ametlla de Mar. La Casa d'Acollida Betània és el nom de la nova casa de transeunts i menjador social que ahir s'inaugurava a la capital del Montsià, Amposta, fruit de la donació d'unes germanes de la localitat. L'exbisbe de Tortosa, Xavier Salinas, podria ser expulsat de l'església, acusat de tindre relacions amb una dona casada. I a Alcanar ja es coneixen els guanyadors del concurs de fotografia a la xarxa social d'Instagram, un concurs promogut des de l'organització de les jornades gastronòmiques de la Clementina, que estos dies i fins al 20 de desembre se celebren al municipi canareu. L'Associació de Veïns de Jesús i Maria organitza aquest proper diumenge una nova edició del Mercadet del Rastrillo. I Tortosa acollirà també demà divendres una nova edició de la Nit de Santa Llúcia. La Festa de les Lletres Catalanes, després de 33 anys, novament arriba a la capital del Baix Ebre. Acabarem a ritme d'actualitat esportiva parlant del derbi local a la Tercera Catalana que aquest cap de setmana enfrontarà els equips de la Unió Esportiva del Tebre i el Jesús i Maria B. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes i qüestions que de seguida desenvolupem aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui obrim el nostre temps d'actualitat parlant d'un dels municipis més petits de la comarca del Montsià, el Mas de Barberans. L'arranjament dels carrers d'aquella població està pendent, sembla ser, de la formació tant del govern autonòmic com del govern estatal. L'alcalde del municipi diu que aquestes obres importants no es poden executar sense subvencions i que, amb l'actual situació política, tant a Catalunya com a l'estat espanyol, pendents del resultat de les eleccions en generals, cal ser prudents a l'hora de planificar unes obres que Josep Lleixà espera que, tot i això, es puguen executar durant aquesta legislatura. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Un dels principals projectes a executar al Mas de Barberans en aquesta recent estrenada legislatura és l'arranjament dels carrers del poble. Josep Maria Lleixà, alcalde del municipi, deia que després d'actuar a les zones enjardinades i sobretot als trams d'escales que comuniquen els diferents carrers de la vila, ara és necessari dignificar també aquestes vies urbanes. Un projecte ambiciós per al que es necessita un pressupost no quantificat, però sí molt important.
Bé, sí que és cert que també teníem altres projectes una mica més ambiciosos que hem de mirar de tirar-los endavant, com era l'arranjament dels carrers. Estos anys hem anat arreglant escales, hem anat arreglant zones ajardinades que teníem, i ara pensem que és una necessitat que posar els carrers també de manera digna. Se van arreglar en el seu moment, però pues, amb el pas dels anys, amb la pluja, els vehicles, s'han anat degradant. Llavors, aquesta és una aposta important que crec que hem d'intentar de totes formes esta legislatura poder-lo poder-lo realitzar.
I això deia que el problema per a un municipi petit, com és el Mas de Barberans, és disposar d'un finançament propi per a obres d'envergadura com aquesta, impossibles de tirar endavant sense l'ajut de les subvencions. En aquests moments d'incertesa política, amb un govern provisional a la Generalitat i amb la perspectiva d'unes eleccions generals complicades, cal ser molt prudent a l'hora d'aventurar-se en projectes com aquest, reflexionava.
També és cert que els municipis i els municipis petits no tenim una financiació pròpia que ens permeti fer això. Depenem sempre de les subvencions que ens venen de fora. I en aquests moments, amb la incertesa que estem, tant a nivell autonòmic com a nivell general, pues fa que estigui tot paralitzat, estiguen tots els ajuts, estiguen tots els temes financers paralitzats. Això ens fa també que siguem, amb la línia que han vingut sent sempre, molt i molt prudents a l'hora d'aventurar-nos a tirar endavant qualsevol d'estos projectes.
La voluntat de tirar endavant aquesta obra hi és, però per tirar-la endavant caldrà esperar a que es formin els nous governs i es desencallen els temes financers.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Seguim ara parlant tant d'aquesta mobilització de protesta prevista per demà divendres 11 de desembre al punt horari de les 3 de la tarda. L'Ajuntament d'Amposta convoca aquest tall de carretera al Nacional 340, al igual que pràcticament ho fan tots els municipis de les Terres de l'Ebre per on passa aquesta via. En el cas d'Amposta, la convocatòria està situada al punt quilomètric 1079,6, a l'alçada de l'accés a la ciutat al davant del polígon de l'Oriola. L'objectiu, la reclamació de l'alliberament dels peatges a l'autopista AP7. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
L'Ajuntament d'Amposta ha convocat per a demà divendres 11 de desembre a les 3 de la tarda un tall de la carretera nacional 340 al punt quilomètric 1079 a l'alçada de l'accés de la ciutat davant del conegut com polígon de l'Oriola per reclamar l'alliberament dels peatges. Aquest és un dels 8 punts que simultàniament es tallaran per exigir al govern central mesures efectives per acabar amb la elevada sinistralitat de la nacional 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre i també reclamar una via ràpida, gratuïta. L'alcalde d'Amposta, Adam Tomàs, ho explicava d'aquesta manera.
Bé, el que fem és una per dir, macromanifestació, que són 8 talls al llarg de la Nacional 340, que se fan a diferents municipis, a l'Ametlla, a l'Ampolla, a l'Alcanà, a la Ràpita. Llavors, el que faria és una crida a la gent d'Amposta que a les 3 de la tarda del divendres estigui allí davant del polígon de l'Oriola, que és on se farà este tall al pas pel nostre municipi.
Als talls també s'hi han unit la Federació d'Empresaris d'Autotransport, que farà marxes lentes a la Nacional 340 i a l'autopista AP7.
Gràcies, Manel. I al fil d'aquesta qüestió, la xarxa viària al nostre territori i el col·lapse circulatori que viu la Nacional 340, avui hem de fer esment també d'una informació que publica Diari de Tarragona i segons la qual el Servei de Carreteres del Ministeri de Foment a Tarragona va iniciar ahir mateix les obres de la segona de les noves rotondes previstes a la 340 al seu pas per les Terres de l'Ebre. Aquesta nova rotonda està situada a l'altura del quilòmetre 1110 de la carretera, al terme municipal de l'Ametlla de Mar, a l'alçada d'una benzinera i del magatzem que l'Estat té per al manteniment de les carreteres. Ahir les màquines van iniciar ja els primers moviments de terra, mentre els tècnics ultimaven els detalls de l'obra, tenint en compte que Foment instal·larà unes bandes a forma de mitjana per prohibir els avançaments i els girs a l'esquerra a la carretera nacional entre l'Almadrava i el Perelló, aquesta nova rotonda servirà per poder fer canvi de sentit. L'actuació en aquest punt de l'Ametlla s'inicia quan tot just ha acabat la construcció de la primera de les 11 rotondes projectades al territori, en este cas i concretament a l'alçada del Perelló. Aquelles obres ja van provocar en el seu dia retencions importants de trànsit en alguns dels moments de màxima afluència a la via. Al terme de l'Ametlla hi ha previstes dues rotondes, aquesta que ara comença al punt quilomètric 1110 i una altra a l'accés de la urbanització de Sant Jordi d'Alfama. De tota manera, per als alcaldes dels municipis ebrencs, per on transcorre la 340, la construcció de rotondes no pot ser l'única solució que aporte de moment l'Estat. Els municipis del Pacte de Barà ja tenen les rotondes i els problemes continuen sent els mateixos, en reconeix el mateix alcalde de l'Ametlla, Jordi Gaseni, per a qui aquesta actuació servirà per convertir la carretera nacional en una via de tercera categoria. L'Ametlla és un dels 8 municipis ebrencs on es tallarà demà divendres la Nacional 340 per tal de protestar per l'alta sinistralitat de la via i reclamar la gratuïtat de l'autopista AP7 al seu pas pel territori. De la mateixa manera que Amposta i l'Ametlla ho faran també municipis com Alcanar, la Ràpita, l'Aldea, Camarles, el Perelló i l'Ampolla. La convocatòria dels alcaldes i també de les federacions de transportistes prevista per demà, com hem dit, a partir de les 3 de la tarda, comptarà també amb una marxa lenta de camions que circularan tant per la 340 com per l'autopista.
Informatiu inútil.
Novament tornem a Amposta, en este cas ho fem per parlar de la casa d'acollida Betània. Aquest és el nom de la nova casa de transeünts i menjador social que ahir mateix s'inaugurava a la capital del Montsià, una casa fruit de la donació d'unes germanes del municipi. La casa ara serà gestionada per Càritas i la Fundació Nazaret. Des d'Amposta Ràdio, novament, Manel Ramon.
Està obert la porta a la nova casa de transeünts i el nou menjador social de Càritas i també de la Fundació Nazaret. El bisbe de la diòcesi de Tortosa, Enric Benavent, acompanyat de les autoritats, va ser l'encarregat d'inaugurar aquest nou centre que ha estat donat per les germanes ampostines PEC. Aquest centre constarà de 40 places, donarà servei 24 hores. Així ho explicava una de les responsables de Càritas, Mari Carmen Simó.
Hi haurà, de veritat, caben 40 places, però per a menjar. Parlem de menjar, 40 places per a menjar. Llavors, els serveis serà també que hi haurà 8 lliteres on se podrà pernoctar la gent que van de passo, perquè hi ha gent que té venent la motxilla de nit a l'hora del fred i on vaig i no tinc on dormir, doncs bueno, allí podran dutxar, canviar-se de roba. Si volen la roba nova, nosaltres no tindrem. I si volen la d'ells, us ho rentarem, que tindrem lavadora i secadora.
Cal recordar que aquesta nova casa d'acollida, situada al carrer Navarra d'Amposta, portarà com a nom Casa d'Acollida Betània i, com dèiem, serà gestionada la part del menjador per Càritas i la part d'acollida per la Fundació Nazaret.
Gràcies, Manel. Seguim ara parlant d'una de les notícies que han sorprès en el territori. Les Terres de l'Ebre en les últimes hores, una informació que apareixia publicada en mitjans digitals i de la qual avui també se'n fan ressò la premsa de les nostres comarques. Una informació que diu que l'exbisbe de Tortosa, Xavier Salinas, podria ser expulsat de l'Església acusat de tindre relacions amb una dona casada. El que va ser bisbe de Tortosa, diu el diari digital naciodigital.cat, Xavier Salinas, durant 15 anys, fins a finals del 2012, s'enfronta a l'expulsió de l'Església per tindre presumptament relacions amb una dona casada, una informació que en el seu dia destapava el diari de Mallorca. Salinas va ser cridat a consultes la passada setmana al Vaticà, on durant 4 dies sembla ser va donar explicacions sobre la seva presumpta relació amb aquesta dona casada, amb la qual hauria trencat el seu celibat. De fet, la relació entre aquestes dues persones hauria provocat el divorci de la dona. Va ser justament l'exmarit de la dona, un alt funcionari del Consell de Mallorca, qui va denunciar el cas. Nunciatura va fer arribar la querella a Roma. La denúncia afirma que Xavier Salinas i aquesta dona, una militant del Partit Popular que va treballar durant uns mesos com a secretària particular adjunta per a assumptes institucionals del bisbe Salinas, haurien dut a terme actuacions contràries a la doctrina catòlica i deixa entreveure una relació sexual consentida entre el bisbe i la dona, segons afirma també el diari Punès. La denúncia inclouria proves contràries contundents, com ara missatges de contingut amorós, fotografies que els implicaria a tots dos fora dels horaris laborals i fins i tot un informe d'una agència de detectius privats. A més de declaracions de testimonis, diferents fonts asseguren a El Diario Punt.es que l'expulsió de Salinas és imminent. En qualsevol cas, l'exbisbe de Tortosa s'enfrontaria a la suspensió del sacerdoci o a la retirada en un convent. Després de l'esclat del cas, la diòcesi de Mallorca es va veure obligada a emetre un comunicat per sortir al pas de les acusacions, un comunicat en el que es limita a afirmar que Salinas va ser efectivament a Roma la passada setmana, però per tractar temes d'índole patrimonial, i asseguren que el prelat no té consciència d'haver actuat en contra de la doctrina de l'Església Catòlica. Xavier Salinas va ser nomenat bisbe de Tortosa l'any 1997, provinent del bisbat d'Eivissa. Durant 15 anys, fins al 2012, va viure moments socialment intensos a les Terres de l'Ebre, com ara la lluita contra el transvasament de l'Ebre, cap al qual va mostrar la seva oposició, afirmant que les Terres de l'Ebre ja havien sigut prou solidàries.
L'actualitat diària a l'informatiu Emute.
Des del passat 20 de novembre i fins al proper 20 de desembre, a Alcanar se celebra la 22a edició de les Jornades Gastronòmiques de la Clementina, amb la participació d'un total de 16 restaurants d'Alcanar, les Cases d'Alcanar i Alcanar Platja. Estos dies els diferents restauradors del municipi que participen de la iniciativa presenten, proposen uns menús suggeridors que incorporen algunes de les receptes que porten el segell de la Fundació Alícia, unes receptes inspirades en les possibilitats culinàries de la Clementina, possibilitats que, diuen els experts, són molt àmplies i en tot tipus de receptes, des de la cuina casolana d'arrel tradicional fins a les creacions més agosarades de la cuina d'autor. La Clementina d'Alcanar, que es consumeix en òptimes condicions entre els mesos de novembre i febrer i que està inclosa dins la indicació geogràfica protegida Clementines de les Terres de l'Ebre, producte que destaca per la seva qualitat conferida per les condicions climàtiques i el sol d'Alcanar. Coincidint amb la celebració d'aquestes jornades gastronòmiques, cal destacar també la iniciativa de la celebració durant un parell de setmanes, concretament des de l'11 de novembre i fins al 25 del primer concurs de les Jornades de la Clementina d'Alcanar per a fotografies a la xarxa Instagram. Un concurs que el community manager d'Alcanar Turisme, Jaume Boldú, explicava en què consistia. L'escoltem.
Bueno, motiu de les Jornades Gastronòmiques de la Clementina, doncs vam creure oportú des del Canal Turisme d'organitzar alguna cosa diferent del que s'havia fet els últims anys, i aprofitant doncs que ja portem quasi un anyet doncs a xarxes socials d'una forma bastant activa, doncs vam creure oportú crear un concurs, no? El concurs bàsicament era que la gent del territori doncs pogués penjar alguna fotografia referent a la Clementina, i això d'aquí els va haver la possibilitat d'entrar en un concurs a Instagram on el premi era doncs fer una activitat ecològica a la Calafa i després doncs anar a un restaurant a dinar.
Una activitat ecològica a la finca La Calafa i posteriorment gaudir també dels menús dels restaurants participants eren, com deia Jaume Boldú, els premis que s'emportaven els guanyadors, uns guanyadors que en total en van ser 5. Jaume Boldú.
Doncs mira, una, la Montse Llibreria, això és el mic que té Instagram ella, ella va ser la que va pujar doncs les fotografies més originals, no? I ens van agradar molt. Bé, tenia molts pocs seguidors, però bueno, la seva originalitat de les fotografies va ser que sortís premiada. Després hi va haver una parella de Lliçà de Dalt o Lliçà de Mar, no sé exactament, que són, bueno, són turistes que venen a les cases d'Alcanar, se'n van enterar del concurs i també van penjar fotografies, no? Que es van sortir doncs premiats. Després hi van haver d'altres dues persones, jo Tururu, vale, que és canareva, però ella no va poder gaudir del premi doncs, perquè treballava el dissabte que ho havien de fer. I la Rosa Mari Gabriel, doncs més del mateix, ella també és del territori, però no va poder gaudir del premi perquè no li anava bé, no? I el que valoràvem bàsicament és la fotografia i la participació. Vale, llavors, sí que és veritat que pot ser una bona fotografia, doncs te decanta més a seleccionar la persona, però el número de seguidors no va ser influent en aquest sentit.
Per poder veure les imatges guanyadores i també totes les participants d'aquest concurs, podeu adreçar-vos a la pàgina web alcanaturisme.com. Si el que voleu és participar d'aquestes jornades gastronòmiques de la Clementina d'Alcanar, recordeu que teniu de termini encara fins al 20 de desembre. I anem ara a parlar de qüestions solidàries. Obrim pàgina dedicada a les propostes d'agenda i ho fem parlant de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria, que organitza aquest proper diumenge una nova edició del Mercadet en Rastrillo. I així ens ho explica des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Al voltant del Mercat Municipal de Jesús i Maria, el segon diumenge de cada mes, s'instal·len les paradetes del Mercadet que organitza des de l'any 2012 l'Associació de Veïns de Jesús i Maria. L'edició d'aquest desembre tindrà com a protagonista el Nadal, per això trobareu tot el relacionat amb aquestes dates, a més de moltes sorpreses, tal com destaca el president de l'Associació de Veïns de Jesús i Maria, Lluís Castells.
És un mercadet de proximitat, un mercadet de barri, és un mercadet amb el qual el que intentem és fer treure una miqueta la gent de casa, i a més una mica especial perquè sempre que ve aquestes fetges on intentem muntar coses, sempre voluntàriament, evidentment. Si no m'equivoco, estic a l'Associació de Dones del Tebre, col·laborant amb la Marató,
sí.
Com sempre fan. Hi haurà dos voluntaris fent una paella i una fideuada. Mm-hmm. I si no m'equivoco i m'ho tenen que confirmar ja, és el grup de cantadors del Tebre també estirà. I els típics sortejos, i els típics la música i una mica, donar una mica d'alegria sobre aquestes fetges.
Per acabar d'ambientar aquest mercadet de diumenge, l'Associació Musical Sol del Delta oferirà un concert vermut a partir de les 12 del migdia a la plaça Elena Rea.
Gràcies, Lluïsa, i a ritme de propostes d'agenda, aquesta és de les importants. Tortosa acull la nit de Santa Llúcia, la festa de les lletres catalanes, i ho fa després de 33 anys que aquesta festa no visités el municipi. Serà concretament demà divendres, la festa tindrà lloc al pavelló firal de la ciutat, tal com ens explica des de la Plana Ràdio Josep Roig.
La nit de Santa Llúcia és un esdeveniment artístic en el transcurs del qual es fa lliurament dels premis més rellevants de les lletres catalanes, entre els quals destaquen el Premi Sant Jordi de novel·la, el Premi Carles Riba de poesia, el Mercè Rodoreda de contes i narracions i el Premi Frederic Roda de teatre. Organitzat per Òmnium Cultural, és un esdeveniment de referència dins del calendari literari i cultural dels Països Catalans. La vicepresidenta d'Òmnium Cultural ens explicava què és el gran acte de les lletres catalanes i què se celebra a Tortosa després de 33 anys.
Bueno, aquest acte és el gran acte de les lletres catalanes, perquè el que fem és donar premis més importants en literatura, poesia, teatre, literatura juvenil i infantil a Catalunya. Per tant, aquest és un gran dia que enguany tenim la sort que se celebra a Tortosa després de 33 anys.
La vetllada literària és la part central i culminant d'un conjunt d'activitats prèvies que se celebren a diferents espais de la ciutat que l'acull durant el mes de desembre. Aquests actes i la vetllada literària de la nit de Santa Llúcia reben el nom genèric de la Festa de les Lletres Catalanes. El cartell anunciador ha estat dissenyat per l'il·lustrador roqueter Ignasi Blanc i la part musical l'ha dissenyat el ballarí i coreògraf Roberto Olivan.
Ivan recull tot allò que suposa la innovació, no? És un artista amb lletres grans, no? I representa també la innovació i la capacitat de modernitzar les nostres terres. Comptarà amb la presència de Quico Celi i el Mutis de Ferreries, comptarà també amb el cor Flumine, amb la Cecília i mi, amb gent que ens ballarà a Jota, amb la banda musical de Tortosa.
La 65a edició de la nit de Santa Llúcia se celebrarà el proper 11 de desembre a Tortosa. 25 obres originals opten al 56è Premi Sant Jordi de novel·la, 48 obres al 18è Mercè Rodoreda de contes i narracions, 53 obres opten al 57è Premi Carles Riba de poesia. Un espectacle dirigit pel Premi Nacional de Cultura Roberto Olivan barrejarà la tradició i la contemporaneïtat de les Terres de l'Ebre amb la participació de diferents artistes ebrencs.
Un any més, arriba el Nadal, però abans arriba una parada obligatòria. Diumenge 13 de desembre arriba la Fira de Santa Llúcia. El comerç aldeà surt al carrer. Diumenge 13 de desembre i des de les 9 del matí fins les 2 del migdia. Fira de Santa Llúcia. I enguany la fem a l'Avinguda Catalunya, a la zona centre, davant de Cat Moda. Recorda, 13 de desembre, Fira de Santa Llúcia de l'Aldea. Organitza Associació l'Aldea Comercial, amb el suport de la Regidoria de Comerç, Ajuntament de l'Aldea. Comerç de qualitat, comerç de proximitat.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutes. Els esports.
I a la recta final del nostre temps d'actualitat, abans d'arribar a la informació meteorològica, destaquem avui també actualitat esportiva, tota l'atenció centrada en el derbi local que a la tercera divisió catalana aquest cap de setmana disputen la Unió Esportiva del Tebre i el Jesús i Maria B. Des de Ràdio Delta, Amado Cebolla.
El primer derbi de la temporada a la tercera catalana del Tebre versus Jesús i Maria B. Serà el diumenge dia 13 a les 5 de la tarda al Camp Nou. S'assegura un partit molt igualat. Els locals, la Unió Esportiva del Tebre, està molt avall, 15a posició, i necessita una setmana més els punts que no acaben d'arribar. Així ho comentava el programa d'esports Jordi Vallès.
Per la situació de l'equip i per la posició del rival a la classificació, és importantíssim, i a més pues, perquè bueno, és un derbi, no?, contra el Jesús i Maria, i penso que això dona pues, un plus, no? I este partit per nosaltres és importantíssim.
I tant. I
de cara a les expectatives reals, jugant a casa contra rivals que estan prop nostres a la classificació, ara per ara els hem de guanyar com sigui aquest partit. Nosaltres en aquest cas potser tenim alguna desavantatge, perquè realment aquests partits, si tinguéssim un gruix important de la plantilla de casa, això pues, també crec que tindríem alguna desavantatge. Realment només tenim un jugador del Tebre, però bueno, los restos de jugadors encara que siguin de fora han d'entendre que, i la majoria ja saben de què va això del futbol, pues, que és un derbi, i que encara que ells no siguin de Deltebre, només per representar el club han de sortir més motivats que mai.
Aquest derbi arriba també amb molta expectació. Els roig i blancs del B estan a 5 punts per dalt del Deltebre i venen de guanyar. Així ens arribaran amb la moral ben alta. Santi Forastero, tècnic del Jesús i Maria B.
Són dos equips que, el Deltebre, pues, bueno, la classificació que ocupa en aquest moment, hombre, jo crec que no és... A veure, suposo que no és una situació accidental, doncs, bueno, perquè hi ha circumstàncies que venen, que no són les més propícies, però bueno, jo crec que el Deltebre, a veure, no patirà per a salvar la categoria, i que, a veure, que nosaltres tenim que anar al camp d'ells, doncs, bueno, mirant molt bé el que fem i intentar doncs, esgarrapar alguna cosa. La part emocional que hi ha, doncs, i a veure, això, doncs, sí, l'afrontem... Pues bueno, en ganes de és un derbi, pues bueno, sempre són bonics aquests partits de jugar i de participar, i clar, suposo que la gent estirà per en aquests dies tindre tothom disponible. Jo que tothom vol jugar aquests partits.
Torna un derbi al poble entre dos equips locals. En les estadístiques i curiositats, cal dir que el Deltebre té només un jugador enguany local i el Jesús i Maria en té 8. A més, serà el primer, ja que el Deltebre ja havia jugat amb el primer equip, però no amb el B, que és la primera vegada que juga a la tercera catalana.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hi ha aquesta massa de núvols, és el reflex d'una massa d'aire fred a les capes altes de l'atmosfera que s'està apropant, però com que arriba amb anticicló, la veritat és que no produirà grans conseqüències. Com a molt ens anirà arribant algunes capes de núvols poc importants. Aquí tenim les boires i núvols prims que comencen a acostar-se per les comarques de l'oest, a més dels núvols baixos que avui han aparegut, per exemple, en punts de les comarques de Girona. El pronòstic, doncs, aquest matí és de cel en general serè, amb núvols a la costa, boires, núvols prims que van arribant per l'oest. Aquests núvols prims a la tarda poden ser una mica més freqüents sempre a les comarques a la meitat oest. I les boires, la majoria d'elles, s'acabaran desfent, potser les del Pla de Lleida seran una mica més persistents. Més núvols al País Valencià, podrien deixar alguna gota, i també intervals de núvols a l'arxipèlag Balear, uns núvols que encara es mantindran divendres, dissabte i part de diumenge, que és quan ens arriba tota aquesta massa que veiem al Meteosat. La setmana que ve podria arribar algun frontet, però creiem que serà molt poc.
Com cada dia, mirant cap al cel i fent una ullada a la previsió meteorològica, arribem a l'hora de posar el punt i final a l'informatiu a la sintonia de les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dijous 10 de desembre, que novament ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, un dia més, gràcies per la vostra confiança. Demà hi tornarem. Fins llavors, feliç jornada.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.